Bé, heu dit gairebé tots que la diferència entre el rural i l'urbà ja no existia. Jo això no ho acabo de veure, perquè penso que més que no hi hagi diferència entre rural i urbà, el que hi ha és una urbanització de la ruralitat.
Una?
Urbanització, no en el sentit físic, sinó mental, de la ruralitat.
Vale.
Uh-huh. Perquè normalment aquesta frase es diu, o l'acostuma a dir, la gent que ve de la urbs i no de la ruralitat. I això, bueno, ho poso aquí al damunt perquè m'agradaria que m'argumentéssiu més del que ho heu fet fins ara. I després també ho lligo amb una afirmació que ha fet, si no l'he entès malament, perquè el micro no se sentia gaire bé, el primer ponent, el Ballarani, que deia que hi havia un problema de manca de despoblament o d'envelliment de la població a les zones rurals. I que això estava bé perquè contribuïa a mantenir l'autenticitat d'aquests llocs. No sé si ho he entès bé o ho he entès malament, però en tot cas voldria que m'ho aclarís. I això ho lligaria amb l'altre, perquè aquesta autenticitat, qui l'estableix que allò és autèntic o allò no ho és? La mirada urbana? L'autenticitat implica un no moure-mos? Implica un no evolucionar, no fos cas que deixéssim de ser reconeixibles com... No ho sé, i això lligava amb l'altre que he dit abans, de aquesta desaparició d'aquesta dicotomia entre rural i urbà, que jo crec que no és ben bé així. En tot cas, és la imposició d'una mirada sobre, o d'una realitat sobre les altres.
Jo ja sabia que havia problemes amb aquest tema i patia des del moment que vaig fer la diapositiva. No he dit que no existeixi el rural o l'urbà o que hi hagi d'allò. El que ha canviat és allò que nosaltres atribuïm a les persones que viuen en espais no urbans, ja no és exactament la idea que tenim. I estic parlant des de la ciutat, com sempre. Els de la ciutat teníem potser una idea, o hi ha una idea atribuïda que la gent del món rural és aquesta gent que no té capacitat d'innovació, no té capacitat de creació, no té capacitat d'allò perquè no està ben informada, no està ben comunicada. Jo que crec que el que ha canviat és que tot això ha variat totalment. I a vegades a mi em sorprèn, treballa una persona que ve de l'espai rural i no és gens rural, des de la perspectiva que jo tenia, en aquest sentit. Vale? Ja sé que són variables d'allò. Una cosa és l'espai físic i una altra és els actors que hi ha en aquest espai. Per mi el que ha canviat és que les actituds, les aproximacions, les propostes que venen des d'aquesta gent són diferents. Ja no són les que havien vingut sempre, que sempre havien sigut molt dependents de la ciutat. Ara ja no ho són. Per mi, el que jo he vist en les coses que he fet. I sé que és un tema com pantanós i que no és una delimitació perfecta. Però jo crec que és aquest el que ha canviat. No tant a l'espai físic, sinó el tipus d'activitats que fa la gent que ve aquest i el tipus de persones que viuen en aquests espais. Siguin perquè venen de la ciutat i s'han instal·lat en allà, que és una opció, com la gent que hi ha viscut en allà, però que s'ha format o ha tingut una sèrie de connexions més enllà i que entren en altres circuits i en altre tipus d'activitats. No sé si m'he explicat, no ho sé. Bé.
Processuale, evolutiva, e credo che è una ricerca continua di un benessere esistenziale e dunque l'autenticità è, nel mio punto di vista è una mitologia ormai, perché è un qualcosa di antiquario. Cos'è l'autenticità? L'autenticità può cambiare con l'arrivo di nuovi migranti, come si vede in tutta Europa, quindi per esempio in Italia la ruralità autentica adesso in Toscana del Sud, chi prepara il formaggio tradizionale sono emigranti che vengono dalla Macedonia, dai Balcani. Chi restaura i muretti a secco, i terrazzamenti delle Cinque Terre in Liguria, sono tecnici del Marocco, marocchini, e hanno detto, ah, come questo paesaggio c'è in Marocco, noi siamo, possiamo fare questo, perché in Italia non si trova più chi fa questo. In Toscana chi produce l'olio più buono del Chianti? Ragazzi giovani della Germania, perché i toscani non ci sono, i ragazzi toscani sono in giro per il mondo oppure non gli interessa. Quindi è un'autenticità multiculturale, però nel mio paese adesso non piace questo, perché vogliamo i veri toscani, i ragazzi nati in Toscana, che hanno il pedigree di toscani, doc, di... ma questo non esiste più e bisogna abituarsi a un'idea evolutiva di un'autenticità in divenire. Le lingue, anche quando non c'è Abel che parlava di... è partito, che parlava di identità inclusiva o esclusiva. L'identità è molto pericolosa, perché l'autenticità è pericolosa e rischiosa, perché vuol dire che tu escludi, perché non parli il vero dialetto veneziano, il vero, le parole giuste. E dunque è un problema culturale anche di inclusione, quindi è un problema geopolitico soprattutto, secondo me. Quindi le dinamiche, io ho fatto un discorso più didattico, didascalico, iniziale, ma dentro c'è un mondo di complessità. E oggi Abel ha fatto questo punto che mi ha colpito.
Se intende?
Sì,
stupendo.
Lo calo.
Perfetto.
Sí, jo... això funciona?
Sí?
Sí, doncs jo només volia que si em pots ampliar, sisplau, això de no ser del lloc, no cal ser del lloc, cal lluitar pel lloc. Des del punt de vista jurídic, és la meva formació, em costaria dir-li a l'alcalde de Cadaqués, per exemple, que vol fer 100 cases que desvirtuaran tot Cadaqués, o sigui, el que quedi, dir-li, bueno, jo no soc de Cadaqués, però puc opinar sobre les 100 cases de Cadaqués, no? I això, aquesta reflexió m'agradaria que me la... Tu deus haver trobat molt en l'administració, però tu vas a Palafrugell o a Begú, que ara volen fer també moltes cases, i es parlava l'altre dia amb l'alcalde i deia, clar, però és que el poble de Palafrugell no vol pagar els 8 milions d'euros per recuperar aquesta parcel·la, d'acord? I et parla que és el poble que decideix recuperar aquella parcel·la perquè és el que ha de pagar. Llavors, aquest argument teu m'agrada molt i voldria que me'l posis a la pràctica.
Sí, bueno, jo crec que l'alcalde el primer que has de fer és portar-lo a veure l'Observatori del Paisatge, que li expliquin, no?, aquesta idea de la unitat de paisatge, que entenguin que és una qüestió d'interès general i que quan el mercat ataca l'interès general, la comunitat que sigui, la que s'activi, té dret. Ho reconegui o no ara la llei o no. De facto, tot el que s'ha fet a Barcelona interessant ho han impulsat veïns que han lluitat pels seus equipaments de proximitat, pels seus transports públics, per les seves coses. O sigui, no veig qui fa realment ciutat o qui defensa realment les coses, sinó aquelles persones que s'hi vinculen per defensar-les i reivindicar-les. Per tant, ell mateix, si vol que segueixin votant només els quatre que té, doncs segurament ja li va bé. Però aquesta és una mirada que no és de Jano, no està mirant el futur ni està entenent d'on ve. Jo crec que hem de perseverar en això, en desinstitucionalitzar els espais de decisió sobre els llocs i obrir-los. Per això, igual que ell diu, hi ha una població vinguda d'altres territoris que reconnecta amb el lloc a través de les mans o del que aporta, de la seva feina, i això la legitima, la vincula profundament com a agent actiu d'aquell lloc. I això dona estatus. Si ara no ho reconeixen, ho acabaran acceptant, perquè és qüestió de que perseverin i segueixin. Per tant, és evident, bueno, jo sóc, l'altre dia escrivia la introducció del llibre dels 20 anys de Salvem l'Empordà, que sortirà ara d'aquí poc, no? Clar, el 2012 van començar, el 2002, perdoneu. Clar, aquesta gent ha aturat tantes coses i érem de tot arreu els que col·laboràvem o no. Vull dir que és així. És així, i totes les lluites pels drets humans i totes les lluites sobreixeixen els límits administratius de qui opina. I això és una cosa que espero que que cada vegada sigui més evident. L'interessant és que els que sou advocats i ho feu, reconegueu que la capacitat legislativa no el té el Parlament. Tenim la gent, els experts, els que coneixem. És a dir, el dia que puguem fer les lleis, nosaltres anirem millor, perquè aquestes lleis ja reconeixeran i seran obertes i ja generaran espais de cooperació i construcció col·lectiva. El problema és que estem delegant no només la política als nostres representants polítics, sinó que a sobre ells, al seu torn, deleguen la construcció de lleis a quatre lletrats del Parlament, que al seu torn es reuneixen amb quatre lobbies. O sigui, ja es veu que així després vosaltres aneu pilladíssims, perquè les lleis no tenen res de realitat i d'aquesta... No? Entreu en contradicció, heu de fer una certa desobediència.
Si parlem un moment de Salvem Castell, va salvar Castell els ciutadans de Palamós, que els que van poder posar, però recorda això, el límit administratiu de Palamós, sí. I parlo de no fa molts anys, vull dir, devia ser a finals dels 90, no? Sí, sí, va ser a finals dels 90, sí. Amb una compiginat amb unes eleccions que hi havia sí, d'un altre nivell. Clar. Però és veritat que és molt noble que la ciutadania de Palamós va votar majoritàriament a favor de salvar Castell, però sí, és veritat que jo no vaig poder dir res, ni tu tampoc.
No.
I segurament avui el poble de Cadaqués no sé si té tan clar com Palamós que no vol les 100 cases.
Sí, el que passa és que ara tenim més xarxes, no? Jo crec que tenim les tecnologies per generar... Quan he fet aquell esquema de les institucions, les associacions ara sobreixeixen. A lo millor només voteu els de Palamós, però a lo millor tots els de fora ajudem els de Palamós fent un llibre, fent un documental, produint alguna cosa que genera més consciència. Vull dir que hi ha molts nivells, el que deia el company dels cercles, no? Hi ha molts cercles de cooperació. Si al final en el joc de la votació només entra el ciutadà que vota, el que hem de fer és que aquest ciutadà que vota quedi rodejat d'anells, de persones que l'ajudaran aquest ciutadà que vota a donar contingut a aquella votació. I per tant que hi hagin debats, que hi hagin uns programes públics interessants i que no la cosa quedi simplement amb la manipulació final del que té més poder. Saps què vull dir? Vull dir que a la resistència, i ens hi sumem tots, i votar és una cosa molt petita, no?
No, bé, aquest és un tema amb el que hem discutit diverses vegades amb l'Etsier. Jo vull fer una matització, que sempre costa fer perquè jo crec que no és massa simpàtica, perquè jo estic molt d'acord amb la part de que necessitem democratitzar les decisions públiques. De fet, ha sigut el meu àmbit de treball i que probablement a l'actualitat no es poden prendre decisions públiques sense una major implicació de la comunitat. No? Però també a primer de polítiques, la primera classe, els ensenyem que prendre decisions implica exercici de poder, perquè hi ha conflictes d'interessos i perquè es necessita, per tant, autoritat pública per prendre determinades decisions. No? I en aquest sentit, a mi em sembla que la idea de no dic que ho diguis, però que de vegades planeja que els enemics de la participació ciutadana a l'hora de prendre decisions són els polítics, ens sembla que ens condueix fins i tot a una posició de debilitat a l'hora de prendre determinades decisions, perquè de vegades, si només escoltes a la comunitat, potser també acabes fent algunes coses estranyes. Deixeu-me que us posi dos exemples, un de Barcelona, protagonitzat pel Ricard Gomà quan era regidor de Serveis Socials, i van posar en marxa el pla de sales de benopucció. Les sales de benopucció és una política, no?, que tracta de dir hi ha gent que es punxa malauradament i ho fan de forma incontrolada, poc higiènica, no sabem on són, i deixen les xeringues a qualsevol lloc en el parc on s'han punxat i potser un fill nostre jugant els troba, no? Per tant, farem uns espais que es puguin punxar amb seguretat, amb higiene, amb possibilitat de canalitzar-los a un programa i assegurar-nos que en els parcs els nostres fills no trobaran una xeringa i es podran infectar. No? Clar, davant d'aquesta decisió o d'aquesta política, la reacció dels veïns del Vall d'Hebron va ser tallar durant un any la Ronda de Dalt. Llavors jo recordo que quan ho explicava el Ricard deia aquí hem de fer una combinació de dues coses, que és la que jo vull dir, no? Autoritat democràtica, amb sensibilitat en relació a les protestes, reivindicacions legítimes, preocupacions dels veïns. No? Perquè si no, posarem totes les sales de benopucció en els barris, Ciutat Meridiana on sigui, que allà no ens diran res i no protestaran. Per tant, hi ha vegades que la política també també t'obliga a prendre decisions en contra de la ciutadania. O, bueno, doncs perquè hi ha aquesta combinació. No? I el segon exemple, molt ràpid, que té a veure amb el nostre amic Vallès, no? I té un impacte territorial, on posem les presons? On digui la gent? No? Quan es va fer el pla d'equipaments penitenciaris. Bueno, si només diguem això, les col·locarem en el Quinto Pino. I en canvi, potser la política penitenciària, per desplegar-se adequadament, han d'estar a prop d'entorns urbans, i això molesta gent i genera reaccions en contra. Per tant, estan d'acord, ja ho saps, amb el teu plantejament, però jo veuria la necessitat, perquè fer política és prendre decisions que emprenyen sempre en algú altre, la necessitat d'equilibrar l'autoritat democràtica amb la democratització de les polítiques públiques.
Em permeteu que li contesti o creieu? Sí, perdona, sí, és que jo li pregunto a l'Assemblea. No, és que et contestaré molt clarament. Quan dic polítics no parlo dels que fem política, que som tots nosaltres, sinó aquests que estan simplement en un lloc de poder perquè han entrat en una organització i en una llista, etc. Parlo d'això. Les polítiques són necessàries, les polítiques de... però les polítiques no les dissenyen els polítics. Les dissenyem tots, no només els polítics. I un, i dos, no m'agraden les presons. Penso que ha d'haver una teràpia institucional organitzativa perquè ha d'haver un altre trànsit perquè les persones visquin, no? Una vivència de qüestionament social que no passi per la presó. O sigui, és una institució que no...
Si concedim que participi el conjunt de la ciutadania, creus que abolirem les presons?
No, jo dic que el debat no és si hi ha presons o no, sinó el debat és bàsicament aprofundir i compartir amb la ciutadania l'origen de, o sigui, estudiar quines persones tenim a la presó, per què, no sé què, i acabarem dient que el capitalisme genera presos, perquè genera misèria, perquè genera injustícia, perquè... hi ha moltes lectures, saps? Que vull dir que el que jo vull dir és que pugem al nivell de discussió política i que les administracions públiques es qüestionin a si mateixes perquè reprodueixen una institució, l'aguanten sense qüestionar-la. I a lo millor ja és hora de repensar tot aquest joc.
Però per això deia que es combina.
Jo reprenia una mica el que ha plantejat ell, perquè jo estic absolutament d'acord amb Metzger, ja ho saps, ja ho sabem, que el lloc és la gent que lluita pel lloc. Que això no vol dir que és, perquè aquesta gent que lluita pel lloc és, pot ser del lloc, pot ser de fora del lloc, pot ser de Mart. Però el que fa, el que llavors tu dius, però si és la gent que lluita pel lloc però no té més capacitat de fer segons què, perquè... La història per mi és que la gent que lluita pel lloc en un moment determinat fa una acció de reacció. Però aquí la gràcia està que la gent que lluita pel lloc i que vol que SOS la Rambla la van a buscar perquè faci alguna cosa. Jo que estic a la ruralia, al Priorat, la gent que lluita pel lloc un dia decideixen que ens ompliran el Montsant de molins i lluitem pel lloc. La gent que vol defensar aquest lloc es pot decidir, com va fer per la platja el castell, aturar allò i es va aturar, però si llavors també la gent s'atura en aquest moment, quan ja ho ha aturat, no hem guanyat res. L'interessant de la gent que lluita pel lloc és que la gent que lluita pel lloc continua debatent, continua reflexionant i fa propostes de model per aquest lloc. Propostes de model per aquest lloc que surten de la gent. Que els polítics també els hi fem estar. Els hi fem sella. No ho decidim nosaltres sols. Nosaltres posem les bases, els polítics s'han de comprometre a fer el que s'ha decidit que s'ha de fer, si aquesta reflexió es basa en els valors del lloc, no en els interessos del lloc. I és a partir d'aquí que podem construir alguna cosa. I és a partir d'aquí que surten projectes i processos que van molt més enllà. Van en aquell sentit que dèiem al dematí de fer una cosa que no s'acabarà mai. Perquè el lloc, si nosaltres, mentre hi hagi gent que el vulgui defensar, doncs existirà i no s'acabarà mai. I l'autenticitat és això. La resta són invents. L'autenticitat del lloc és aquesta. És aquí on se troba l'autenticitat del lloc. I res més.